Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyu.
Aquí Neus Rosés. Atreveu, compadre.
Tu Neus, molt bé.
Vaig a banyar-me una bona volta a la peluqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1901, Ratisbona, imperi alemany, actual Alemanya.
Què passa? Estem mamats ja, només començar.
Ha guanyat el Barça.
Hi ha gent que s'apunta...
Sí.
Ha guanyat el Barça i ha guanyat el Sabadell, també t'ho celebra. Un gent... tio d'un altre punt del món, eh?
Gent que celebra moltes coses...
Desconfieu.
Desconfieu. No són catalans.
Però què, ja és capítol de borratxos?
És capítol de... No. Estem en una festa que no té res a veure amb això que estàvem reproduint ara mateix. Una festa refinada.
Refinada, sí. D'acord.
Fixa't que aquí no hi ha gots trencats ni cap borratxo picant la taula. En aquesta festa saben comportar-se. És una celebració d'etiqueta i encara que siguin alemanys, saben com veure i comportar-se en públic.
Ai.
Sí que és refinat. Perquè hi ha l'alemany refinat.
Existeix.
Perquè el que arriba aquí... És el descart, no?
Estem d'enhorabona, eh? En Johann Ritter von Sorgel acaba de rebre un títol nobiliari i han organitzat una mica de còctel per festejar-ho. En Johann ve d'una família de solera, però avui han declarat oficialment de la noblesa de Baviera. Ara ja és un aristòcrata de ple dret.
Perquè això passa, això t'arriba com una...
un burofax. Sí.
Vostè ja és noble.
Ja és aristòcrata.
Sí. Escolta, si no ho ets...
Què?
Vull dir, ja ho has de sospitar, si ets aristòcrata.
Sí, jo em sembla que no ho soc. Ara així és de... Així...
Cada cop i volta, has heretat el comtat de Muntanyola.
Hòstia,
ostres!
Carai.
Però tampoc et veig que de cop i volta vagis en frac.
No, jo si fos aristòcrata faria la mateixa vida que ara.
A tu no et canvien els títols, no com altres.
Si fins ara en Johann era un home molt estirat i desagradable, imagineu-vos-el després de rebre el títol. És insuportable.
Oh, no! Aquest sí que ha canviat, no? Aquest imbècil serà el protagonista avui?
No. Per sort, el nostre protagonista serà el seu fill, que tindrà una vida molt més interessant. Estem parlant del petit Hermann Sorgel, un nen que té la mirada pura i brillant, tan brillant com el seu futur. En Hermann ho té tot de cara per triomfar. Ja us hem dit que el pare és de la noblesa i això sempre ajuda a obrir algunes portes.
Sí.
I per part de mare tampoc ens quedem curts. La família de la mare no són nobles, però tenen molts diners. Resulta que són propietaris d'una fàbrica de cerveses.
Sí.
Aquests, quan organitzen les festes, sí que estavellen algun got contra el terra. Bé, doncs aquell home és d'aquest perfil estirat, que no juga amb el seu fill, ni tampoc parla amb la seva dona. Això sí que hauríeu de fer-ho de tant en tant.
Jugar amb la vostra dona també, ho heu de fer.
Una mica. En Johann es passa el dia tancat a dins de la seva oficina, sense fer res en particular.
Ah.
És un home que, a part de presumir de títol nobiliari, no fot res més. Ni té cap negoci, ni fa res de profit. Al cap d'uns anys, en Hermann li toca volar del niu.
Ep.
El nano s'ha fet gran i l'envien a estudiar a la gran ciutat. En Hermann es trasllada a Múnich per estudiar al Maximilians Gymnasium.
És un institut o una sauna per homes?
Sí que té un nom una mica curiós. En principi és un institut normal i corrent. Allà en Hermann demostra que és un gran estudiant. El seu expedient és ben curiós, perquè en Hermann és un estudiant molt analític, que li agraden els càlculs i les matemàtiques. Semblaria el típic nano de ciències, no?
Sí.
Però d'altra banda també és molt creatiu, amb una imaginació pròpia d'un autor de novel·les fantàstiques. Si en Hermann sap unir aquestes dues vessants, podrà fer grans coses a la vida. Només dependrà d'ell.
Pinta tan malament...
Què?
A les biografies quan diu dependrà d'ell. Fatal,
bueno,
pel pedregar.
Un moment, Jair, el temps ens ho dirà. Després de graduar-se d'aquest institut amb nom de sauna gay, en Hermann aprova la carrera d'arquitectura a la Universitat Tècnica de Múnich. Fins aquí tot bé, però quan presenta la seva tesi doctoral a la universitat, els professors es foten les mans al cap.
Ai.
La tesi...
Ai.
S'anomena...
No!
Els edificis construïts i l'acte de construir.
Què?
És el títol.
Ostres, pensava que seria molt pitjor.
No. Els edificis construïts
sí.
I l'acte de construir.
Bueno.
És una autèntica bogeria sense cap ni peus. Els professors de Múnich li invaliden la tesi i li tanquen la porta als morros.
Però, a veure, però tan greu era?
Aviam, ja
títol?
Us hem dit que en Hermann també és una persona creativa i potser ho és una mica massa. A vegades té deliris de ciència-ficció. En canvi, Hi ha estudiosos de la Universitat de Dresden que troben que la seva tesi és prou interessant. Potser en Hermann és un avançat al seu temps. No seria la primera vegada que un geni és rebutjat per la societat i anys més tard tothom aplaudeix la seva feina.
Mira, no? Hosmer.
Ah.
No, ara, jihihaha, ja veurem, ja veurem. El segle 35, ja veurem qui
ja veurem, arriba. Ja veurem. Animat per aquestes paraules, en Hermann comença a treballar per fer realitat el seu nou projecte, el projecte Atlàntropa.
Bueno, de moment, per la música de fantasia...
Creieu-me que no us podeu ni imaginar la magnitud d'aquest projecte.
Però què vols dir? Que és un edifici molt gros.
I tant que és gros.
A veure?
Atlàntropa és un pla per transformar Europa, canviar la societat i modificar el destí de les nacions.
Ostres, projecte final de curs ambiciós,
eh? Sí que ho és, d'ambiciós.
A mi un nen de sisè... Mira, em diu que vol transformar Europa i
endavant.
Bueno, que ja fa falta, eh?
Sí, no, i tant.
Transformar-la.
Ens situem a l'any 1928. La Primera Guerra Mundial fa uns quants anys que s'ha acabat, però les ferides encara estan obertes. Durant els anys de guerra, en Hermann ha hagut de presenciar com mitja Europa intentava aniquilar l'altra meitat. Creu que el projecte Atlàntropa és la solució per evitar aquesta mena de tragèdies i que els europeus deixin de matar-se entre ells. En Hermann és un pacifista i vol la unió de les nacions. Després de donar-hi moltes voltes, en Hermann ha detectat que les potències europees els hi falta lloc per expandir-se. El continent s'ha quedat petit. En Hermann el que vol és que Europa pugui créixer.
Però com ha de créixer Europa? Europa és la que, si tu has estudiat una mica de física...
Sí, sí, sí.
És el que és, eh?
Sí, és el que és. Però segons en Hermann, podria ser més gran, Jair.
Ja m'explicaràs com.
Doncs mira, en Hermann vol assecar el mar Mediterrani perquè Europa disposi de més espai.
Home, a veure un moment. A veure, assecar el Mediterrani és literal.
El
vol assecar.
Assecar.
Vol buidar-lo. Vol treure l'aigua. Vol treure l'aigua del mar Mediterrani.
Has de buscar el punt més fondo i treure el tap. Mira, aquesta és la primera fase del projecte. És la primera, assecar el Mediterrani. Com ja hem comentat, en Hermann creu que Europa s'ha quedat petita. Per evitar que els europeus es matin entre ells, cal tenir més espai. Anem a pams. A veure.
Va.
Fase 1. Us explico, si us ho voleu apuntar...
No, perquè ja es veu que és una cosa complexa.
Sí. Construir un mur de formigó a l'estret de Gibraltar...
Ostres, però això Vox ja t'ho signa.
Sí, home, i tant.
Aviam.
O passa que de l'altre... Ell t'ho faria perpendicular, diguem, Vox. És en paral·lel, diguéssim. Vox faria el mur en paral·lel i aquest el vol fer perpendicular.
Molt bé. Un mur de formigó a l'estret de Gibraltar.
I un altre mur de formigó al Mar Negre. Aquestes són les dues entrades d'aigua que té el mar Mediterrani. Vol fer un mur per tapar els corrents d'aigua.
Bueno, encara ho veig bé que s'ha fet un túnel per connectar França i Anglaterra.
Sí, senyor.
Que són dos països que no els haurien d'estar mai junts.
No. Però, mira, en Hermann sap que aquesta fase és la més assequible.
Sí.
Faltarien uns quants permisos, però sap que és humanament viable. Anem a la fase 2. La fase 2 s'han de deixar passar uns anys perquè el mar Mediterrani es vagi assecant.
Coi!
Ara que està estancat i no té corrents d'aigua, amb els murs que ha construït, s'anirà evaporant l'aigua a poc a poc. En Hermann ha fet càlculs i els rius que desemboquen al mar no aporten prou aigua per mantenir-lo.
Ha fet càlculs.
De manera gradual, l'aigua aniria tirant enrere fins que només quedés terra ferma. Potser haurien de passar molts anys, però amb paciència s'aconseguiria veure el fons del mar i s'assecaria del tot. En Hermann només és un arquitecte, però sap que hi ha certs aspectes del projecte que se li escapen i que haurà de consultar.
Poder sí.
Per exemple, què fer amb les deixalles que es troba i, sobretot, amb els milions i milions de peixos i ecosistemes que moriran.
Clar, boig, quin xafastre, no havíem pensat en això.
Ai, les algues, és veritat.
Ostres, la Posidònia està anant... Miri, la Posidònia...
Què ens adona la Posidònia aquesta?
No som biòlegs,
no,
eh? Que, perquè després ens voldran tallar els ous, si diem això per antena. Però la Posidònia, els camps de Posidònia, si s'extingeixen pel canvi climàtic, hi ha coses més importants.
Segur que sí. Això ho estem dient des del desconeixement.
Des de l'absoluta ignorància, que és el que ens caracteritza, perquè...
Ara vindrà algú i dirà que s'acaba la humanitat, si s'acaba la Posidònia.
No,
i és possible.
No, és que no ho descartis.
Perquè és com lo de les abelles, eh?
Si s'acaben les abelles,
nosaltres ens morim.
Sí.
És curiós, això.
És així. Per tant, respecteu la Posidònia. No us l'emporteu a casa.
I les abelles.
També.
En fi, què fer amb tots els peixos i els ecosistemes? Això són detalls menors que ja anirem solucionant sobre la marxa, és el que diu el nostre amic. Mm-hmm. Anem a la fase 3.
Però com que hi ha més fases?
Més
i cada
fases?
Cop la música és més de misteri?
Sí. Com que el mar s'ha quedat sec, Europa passa a tenir més terreny per construir i expandir-se.
Sí.
Els països que s'han quedat sense mar, com Espanya o Itàlia, rebran una compensació extra. Això és
un detall. Mira.
Perquè si no, tens els hotelers de la Costa Brava tots emprenyats, eh? I espera, perquè ara arriba el millor de tot. El punt principal d'aquest projecte. Amb el mar assecat, sí, ja no caldrien vaixells per anar cap a l'Àfrica. Europa i Àfrica estarien units per terra.
Clar.
Segons en Herman, això ja no t'ho firma Vox, eh? Segons en Herman... Això permetria que els països europeus colonitzessin l'Àfrica amb més facilitat.
Però no havíem dit que era un pacifista i volia unir,
sí,
les nacions?
Sí, clar que ho és un pacifista.
Sí,
ell es declara pacifista i vol unir les nacions, però només les nacions blanques.
Ah, coi!
Escolta.
Ah, carai!
Ai, la lletra petita.
Ostres, no havíem llegit això. Tot Àfrica signant-hi. Què hem signat?
En Germán creu que el Mediterrani ben sec facilitaria que els europeus es posessin d'acord i anessin agafats de la maneta per colonitzar tot el continent africà. D'aquesta manera, Europa podria disposar de més espais i recursos naturals. Vinga, anem a la fase 4.
Hòstia, noi.
Fase final, ja.
Però,
sí.
Val. Amb aquesta fase entenc que ho arregla tot i entra dins el búnquer, perquè del moment va pel mal camí, eh?
Aprofitant que s'han construït els murs gegants per tancar el Mediterrani... També es construiran unes preses enormes, uns saltants d'aigua amb unes centrals hidroelèctriques. Aquesta electricitat generada es farà servir per abastir Nova Àfrica.
Nova Àfrica! El desgraciat ja té nom, eh?
Sí. Nova Àfrica. En Germán sap que el seu pla trobarà molts impediments, molts obstacles que haurà de superar, però amb esforç i col·laboració de tota Europa es pot arribar a portar a terme. És un projecte a llarg termini que pretén acabar amb la superpoblació d'Europa i les ànsies d'expansió de la seva gent. Aquest és el seu humil projecte, el seu somni, el projecte anomenat Atlantropa.
És boig, no?
És boig.
Bueno, és parat a la pàgina 10.
Avui hi ha un psiquiatre entre el públic.
Sí, és veritat. Després podem demanar-li...
Que ens faci l'informe.
Faci el quadro clínic d'aquest home.
Si finalment s'acaba materialitzant en el dossier que en Germán ha creat, hi ha un annex... Un últim punt. He dit que la 4 era la final, però hi ha el 4.1.
El 4.1.
Amb el Mediterrani sense aigua, la calor del nord d'Àfrica augmentarà encara més. S'hauran de fer uns ajustos en els rius del Congo per crear uns llacs artificials i rebaixar la temperatura del continent. Així, i cito textualment el que diu el projecte, l'Àfrica serà més agradable pels europeus i podran viure-hi còmodament.
Està bé aquest punt, perquè igual tu llegeixes... La primera, sense aquest punt, i dius, aquest tio és boig. Però ara sí.
Ara sí.
Ara sí.
Ah, que hi haurà aire condicionat.
Ah, val.
Llavors, vale.
Mira, Ernest, que sí.
Que
al final sí que podem anar-hi a l'Àfrica.
En Germán es passa anys treballant en aquest projecte, construint els plànols i calculant-ne els costos.
Bon Excel, eh?
Hòstia, sí.
Pressupost 04-1928, secar el Mediterrani, 4.1.
Entrem de ple a la dècada dels 30. En Germán ha picat a la porta de la majoria d'aristòcrates que coneix, però ningú li dona un cèntim per tirar endavant la seva obra. Després de voltar per mitja Europa, Albert Camus d'en Germán no ha aconseguit ni un 1% del necessari per construir una de les dues preses, sense tenir en compte que no té permís de cap dels països implicats. En Germán sap que cada any que passa... Els feixistes italians i alemanys estan augmentant el poder. Atlantropa podria evitar una altra guerra mundial, però cal afanyar-se.
Ah, però quan Herman va contra els nazis...
Sí, ja us hem dit que és pacifista, ell. Ell no vol guerres.
Sí, bueno, ja...
Els nazis no li cauen especialment bé. Els tolera. Però no comparteix la majoria de les seves idees.
La majoria.
Algunes sí.
És com aquí distant de l'època, no?
Sí.
A veure, ni amb els nazis ni contra els nazis.
No, exacte. Tots els extrems són dolents. Però la catàstrofe sembla inevitable. Adolf Hitler puja al poder i Alemanya es comença a preparar per la guerra. En Germán no té altre remei que presentar la seva idea als nazis, a veure què n'opinen. Li fa una mica de mandrota, però al capdavall semblen unes persones prou raonables.
Sí!
I tant!
Els nazis! Sí, home!
En Germán es passa una setmana tancat al seu despatx, preparant la reunió. Pressupost, fases del projecte, viabilitat, rendibilitat de la inversió, impacte mediambiental...
Una setmana preparant la reunió, eh? Sí. On van les cadires, on va la cadira d'en Hitler...
Clar, on la senta, sí.
Clar, molt problema.
Finalment arriba el gran dia. Si algú li ha de finançar el projecte, serà en Hitler i companyia.
Sí.
Se celebra la reunió
sí.
I els nazis li diuen...
Què?
Li diuen que no, que descarten el projecte.
Oh. No!
Oh,
oh no, els nazis! Oh. No, li han dit que no!
Creuen que el projecte d'en Germán és una utopia amb uns riscos impossibles de calcular. Li diuen que ells ja tenen els seus propis projectes per crear una nova Europa. Li diuen també que si vol col·laborar amb ells estaran encantats de rebre'l, però que el projecte Atlàntropa és un disbarat. En Germán torna decebut cap al seu despatx. Durant la guerra no col·laborarà amb els nazis, simplement continuarà estudiant i modificant el projecte que l'ha tingut ocupat durant més de 15 anys.
Deixa-ho estar, Germán, deixa-ho estar. Deixa-ho estar. Si els nazis t'han dit que no...
Bueno. Un cop acabada la guerra, el nostre amic opina que les potències aliades potser sí que li compraran la idea.
Aviam,
no s'ha de perdre l'esperança,
No, provem-ho. Tu... I aquella gent que té un projecte, mira, no m'han comprat, Mediapro no m'ho ha comprat, vale. Però aniré
doncs
aquests altres.
Ja no cal que vagis, si Mediapro no t'ho ha comprat, ja no cal que vagis a cap més. No vagis a cap més.
Ja està.
Ja està. Fa 15 anys que tothom li diu que no.
Tothom.
Però ara tenim una nova reunió per presentar el projecte a les potències aliades.
Aviam com anirà.
Aviam. En Germán els hi explica tots els detalls... tema de les preses, les centrals hidroelèctriques, els llacs artificials per baixar la temperatura de Nova Àfrica... I, contra tot pronòstic, les potències aliades li diuen que...
Què?
Que se'n pot anar a prendre pel cul.
Oh, no!
Llàstima!
Els aliats tampoc?
Ai...
Hosti, tu, al final, a qui li haurem d'anar a vendre? A l'amo de la Mercadona?
No sé, aviam. Ens plantem als anys 50. En Hermann Sorgel és un home de 65 anys, completament obsessionat amb la seva utopia colonitzadora. Sort n'ha tingut dels diners de la seva família per mantenir-se durant tots aquests anys.
Deixa-ho estar, Germán.
Prou, Germán. Prou.
No, deixa-ho estar. No ho deixarà estar, no?
No, no ho deixarà estar. En Germán morirà amb aquesta idea entre cella i cella. Ja fa mesos que s'ha acostumat a desplaçar-se en bicicleta de casa seva al despatx. Diu que li va bé per la circulació.
Sí, i per la de la ciutat, també.
A més, ja sabeu que és pacifista i té un esperit ecologista.
Però si vols sacar el Mediterrani, com ha de ser ecologista aquest tio?
És com es defineix ell, Jair, pacifista i ecologista. Un dia, anant tot xinoixant-ho cap al despatx, en Germán veu com un cotxe li ve de cara a tota velocitat. Sense tenir temps d'esquivar-lo, només pot tocar el timbre abans que el cotxe s'estampi contra ell.
Ei!
En Germán queda desnucat com un pardalet.
Oh, no m'ho puc creure, que morirà... Té aquesta mort tan simple.
Espera, que potser no és tan simple com sembla.
Ah?
Potser no ha sigut cap accident. La policia investiga l'atropellament, però no aconsegueix treure'n res. El cotxe i el conductor han desaparegut. Els rumors que corren per la ciutat de Múnich diuen que un grup de nazis estan darrere de l'assassinat. Encara que estiguem als anys 60, hi ha grups de nazis encara. No t'ho creuràs, Jair.
No m'ho puc creure!
Veterans de guerra, que encara actuen en la clandestinitat. Doncs es veu que ells han ordenat l'assassinat d'en Germán perquè mai es va posicionar a favor seu durant la guerra i perquè els seus desitjos de tenir una Europa unida, des de Rússia fins a Portugal, eren massa pacifistes.
Mira.
Aquesta ha sigut la història d'un enginyer creatiu obsessionat en assecar el mar Mediterrani perquè els països europeus poguessin expandir-se i s'acabessin les guerres al continent. Per sort, tot va quedar en un munt de documents i paperassa que actualment encara es conserva al Deutsches Museum de Múnich. Si ho voleu anar a veure.
Sí, home, ha de ser interessant veure-ho, això.
Home,
no el mapa del Mediterrani sec.
Déu-n'hi-do. Voleu veure aquest fenòmeno?
Si us plau. Si us plau, perquè... Aviam, com el tenim, en bicicleta...
Home! El Germán, quina cara de pa. Sembla... Té una retirada amb Vladimir Putin fins al front de cortisona, una mica.
Sí! És com... Sí, porta el monocle aquell.
Sí.
El monocle aquell.
Un vidre a l'ull.
De nazi dolent.
Sí.
És que és un dolent d'Indiana Jones,
sí,
aquest
senyor.
Tio.
Sí, senyor. Llavis molt perfilats.
Ui,
no?
Sí. Ui, sí. Però que t'has fet, maricón? Home, però que teníem una reunió, però que t'has pintat els llavis?
Bueno, suposo que no sé.
Clar, no ho sé, no ho
home,
sé, però...
Si tu has de convèncer algú de sacar el Mediterrani, home, algo de la teva part hi has de posar.
Senyor Hitler... En fi, a veure què pensa el nostre públic. Germán Sorgel, l'arquitecte boig, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
No sabem si el nostre convidat té polseres d'or a casa, l'anell sí, ho he vist, però el que sí que sabem és que tindríem uns problemes per viure a l'Itàlia feixista, com ha dit en Peyu.
Bueno, com tothom, no?
I com tothom, ho tinc apuntat també. No, però ella una mica més, perquè hauria de pagar més impostos
perquè no té fills.
De totes maneres, la canalla no l'espanta, ja que va participar en el programa de l'Au-Pair, on va haver de fer de cangur d'uns fills que no eren seus, però que s'hi va estar tot un dia sencer. I sí, el veiem rient moltes vegades i fent broma.
Res més, ara Francesc ens explicarà el temps.
Que amb totes les turbulències i males notícies de pluja que ens has d'explicar, potser que ens ho facis ballant també, Francesc.
No, seria APM.
Doncs ara ja només ens queda contemplar com Francesc Mauri ens deprimeix amb el mal temps que farà aquest cap de setmana.
Però atenció, perquè potser no ho sabeu, però hi ha moltes coses que no li agraden a en Xavi.
Ah, sí?
Comencem per la primera, cuinar.
Fer el dinar, ui, això no. Hem de fer una recepta de gàmbia, uh-huh. Ui, això. Aquí haurem de buscar alguna solució, eh?
La segona, llevar-se d'hora.
I llavors aquestes les he fet. I a part de què, per fer aquests programes que feu, t'has de llevar tant d'hora que jo això de llevar-me d'hora ho porto fatal.
El mal temps tampoc li agrada.
Carai.
Mira, ara la veritat és que últimament, des de que vaig estar a Brussel·les, em vaig cansar una mica del mal temps, perquè Brussel·les té un temps una mica particular.
Però el que menys li agrada de tot és l'esport.
No m'agrada fer esport, no tinc cap necessitat de fer esport, no tinc cap interès en fer esport, no vull fer esport.
Rebeu un fort aplaudiment a Xavi Coral. Oh,
Coral, 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 Coral.
Què tal?
Molt bé, una mica aclaparat per, sí. Aquesta,
per recull, tot aquest per recull,
que m'ha deixat molt ben situat. Ahir vam entrar dient que era un sex symbol, em va agradar una mica més.
Millor, millor. Avui,
ara té més mèrit, sabent que no li agrada l'esport ni cuinar.
Clar.
Fas zero esport.
Jo no m'agrada gens fer esport, gens, t'ho juro.
Però se't veu un tio saludable.
Sí, jo crec que de tenir una constitució, una biologia, no sé què deu ser,
metabolisme.
Però estic així i, per tant, em dono gràcies a Déu, però no m'agrada fer esport. Però escolta, jo tinc un germà...
Sí, que ja fa ell.
Que ens portem un any amb el meu germà, sí. Ens assemblem molt i tal. Ell és, perquè te'n facis una idea, és bomber dels GRAE, d'aquests de rescat.
Ui, clar, de muntanyes.
Allà,
clar.
El meu germà està tot el dia a les muntanyes saltant, tirant-se d'helicòpters pels penyassegats, rescatant a la gent.
Es morirà abans ell que tu, segur.
Bueno, però, i ell diu, no, jo no puc estar una hora en un sofà. Jo haig de sortir a córrer, haig d'anar a les muntanyes. Jo això no m'ha passat mai a mi.
Jo
puc estar 5 hores seguides en un sofà sense que em vingui en cap moment la necessitat.
Té mèrit, això té mèrit.
S'ha d'aplaudir. El que passa és que és veritat que...
Visibilitzem també aquest tipus de gent.
No està ben vist, això.
És que això està molt mal vist.
I a part que hi ha una època a la teva vida que si no fas esport sembla que siguis tontet.
Exacte.
Jo, en aquest àudio que hem sentit, deies que te n'amagaves, que no t'agradava.
Clar, perquè hi ha un moment, hi ha tots uns anys, quan encara ets jove, que tothom fa esport i tu representa que has de fer esport també, però tu no tens cap ganes de fer esport.
Clar, a més has enganxat una època que la gent a partir dels 40 o així comença a fer crossfit. Has hagut d'amagar-te.
Totalment, jo no he fet res, però sort que aquesta constitució meva m'ha permès a dissimular.
Sí, sí. Però... sí, perquè ens fa gràcia perquè està així, però si cardés 150 quilos...
No riuríem
tant. Xavi,
vés a córrer una mica.
No, jo camino, caminar sí. No hi ha cap metge que et recomani que corris, eh?
No.
Et recomanen que caminis.
Sí, sí.
No, doncs...
Tens tota raó.
Molt bé.
Va, vinga.
Us he convençut, veig.
Home, és que... Qualsevol no diu que sí.
Si voleu veure els inicis de Xavi Coral a la tele, haureu d'anar-lo a buscar a Televisió de Terrassa.
Hòstia,
que va ser al principi, però abans d'estar davant la càmera, en Xavi va treballar d'una altra cosa.
Ai,
sí. Gent de Mataró, atenció a la pregunta. De què va treballar en Xavi Coral abans de poder veure'l per la tele? Opció A, fent la verema. Opció B, de dependent en un estanc. I opció C, reparant finestres.
Ostres... Monitor de spinning, segur que no.
No sé com fer. El netejador de finestres.
No hi ha netejador, però bueno, és un reparar finestres.
El netejador de finestres és títol de pel·li muda.
Aviam.
Que eren aquells que es penjaven.
Oh!
No.
Xavi, què va ser?
No, home, vaig fer una barema una temporada i us haig de dir que el meu màxim respecte a la gent que està allà a la vinya fent una barema sencera, perquè la vam fer sencera com un treballador més i de veritat que és molt, 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 molt exigent. A part de que acabes amb les mans destrossades, totalment plenes de talls i en fi, agarrotades, a part de que estàs sota el sol tot el dia, a part de que has estat tot a la jupit, jo sóc el Tet, has d'estar tot l'estona a jupit...
Però feies, recollies...
Sí, sí, tot allà, amb el cabàs, i vinc a anar fent tot allò. Déu, van ser 15 dies o no sé quan. Vaja, vam estar... Era molt jove jo, sí, i volia guanyar uns diners.
Ja està bé, ja està bé. I llavors, vas pensar, doncs, el sector primari serà...
Això, allà m'agafaran.
Sí, perquè guanyar diners pocs.
M'agafaran. Sí.
Molt bé, escolta'm, només l'ha encertat la gent de la primera fila del búnquer.
Sí.
Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Ximixurri, allioli, salsa brava i romesco, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Té títol? Això té un títol, Neus?
Sí. És que ve del vi.
Ah.
La...
Sí, vols aigua.
Ben fresca.
Molt bé. Si vols aigua.
Si vols aigua ben fresca.
Si vols aigua ben fresca, sí.
Molt bé, i ara a Catalunya Ràdio, durant uns minuts, sonarà la cançó.
I què us sembla, preciós?
Si vols aigua ben fresca.
A la font has d'anar.
Això ho han endevinat la gent de Centelles, tota la família. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1880. Predappio, Regne d'Itàlia. Actual Itàlia.
Ole! Escolti, com que ole? Però d'on baixa vostè? Sent una guitarreta?
Ole!
Torna boig. I no és ni una guitarreta, això. Escolti, aquesta setmana... Escolti, ja et parlo
escolti,
amb vostè.
Escolti, digui'm, digui'm.
Aquesta setmana hem anat dos cops a Itàlia, eh?
Dos cops a Itàlia, sí.
Tanto, eh?
Però ara sí que som a la Itàlia de veritat, eh? L'Agostino Guidi... Guidi...
No sé.
Guidi.
Tu sabràs.
L'Agostino Guidi és un camperol acostumat a la misèria. Va néixer pobre, ha crescut pobre i té assumit que morirà pobre.
Partidàs, d'home.
Sí, noi. Tot i tenir una carta de presentació tan justeta, l'Agostino ha aconseguit enamorar l'Anna Lombardi, una noieta ben bonica amb qui s'acaba casant.
Són tan pobres que no tenen ni campana grossa.
Sí, sí.
Que toquen unes callotes. Què és aquesta merda?
L'Agostino i l'Anna són pobres com les rates i la seva situació encara empitjora més quan comencen a cadallar com bojos. En un període de 10 anys, en Guidi tenen, els Guidi, perdó, tenen 5 filles. Vinga, canalla, vinga. Ah, vinga.
Noi, frena.
Frena, eh?
Frena. Hòstia, els pobres, tu.
Tu.
Quina líbido, no?
Si no els podrem mantenir...
No.
No els tinguem, tu, hòstia. Una de les seves filles serà la nostra protagonista. Es diu Raquelle. Neix el 1890 i des de ben petita pateix les conseqüències de ser pobre. Es fot de gana, de fred, i com que sempre va vestida amb parracs vells, és la riota de l'escola.
Ui, els nens italians no ho perdonen, això, perquè el nen italià vol anar ben vestit.
El nen italià...
Entén la moda.
La Raquelle ho passa fatal, però la vida no té compassió d'ella i li continua fotent clatellades. Als 80 anys se li mor el pare. Déu-n'hi-do.
Als 80?
Als 80, he dit?
Sí.
Als 8 anys.
No he dit que hem fet un salt.
Jo he dit als 8. No he dit als 80.
Has dit 80. Però no passa res.
Vale.
Podien ser els 80 d'ell.
Sí, clar. Als 8 anys. 8 anni.
8 anni. I ben bé després... Espera que et digui el que passarà. Es mor la mare i queda orfes, que es veu d'una hora lluny.
Doncs no, la mare està bé. I quan la Raquel té 9 anys, se l'emporta a treballar amb ella. La nostra amiga, les seves germanes i la mare dediquen els següents anys a treballar com a serventes de milionaris. És una bona manera de sortir de la misèria.
Que està molt ben pagat, això.
No massa, la veritat, es cobra molt poc, però si tens una mica de sort, potser trobes un solter ric que et converteix en la seva esposa. La primera que es casa amb un milionari és la mare de la Raquelle. Ho fa amb l'Alessandro. I poc no? després, sí? la nostra protagonista comença a coquetejar amb el fill de l'Alessandro, amb Benito.
Però si són germanastres.
Ah, exacte. La Raquelle s'ha embolicat amb el seu germanastre, un noi 7 anys més gran que ella i que coneix des de fa molt temps. Resulta que quan la Raquelle era petita, en Benito li havia fet de professor a l'escola.
Això és molt estrany. Cuidado amb els alumnes.
Home, els alumnes, confiança, sí, però...
Lo just.
Lo just. Els pares de la Raquelle i en Benito, que són els mateixos, de fet, sí, perquè s'han embolicat, desaproven completament la relació. Que també és maco perquè almenys no has de discutir amb els consogres.
Ah, no, clar. Clar, és veritat.
No?
És veritat.
Ah. Aviam, els pares d'ell estan d'acord amb la relació?
No! I els pares d'ell? Ah, sí, som nosaltres.
Clar, clar. Doncs tampoc hi estem d'acord.
Va, fora.
Els obliguen a deixar-se de veure, però la parelleta s'hi nega. Continuen fent el possible per trobar-se. Es veuen en secret. En Benito li promet a la Raquelle que un dia es casarà.
Clar que sí, Benito!
En Benito li diu a la Raquelle que donaria la vida per ella i que està disposat a fer el que calgui perquè els pares aprovin la seva relació i puguin estar junts.
Sí, senyor Benito, va! Benito!
Benito! Benito! Benito! Benito! Benito!
És un... Viva l'amor!
Viva!
Viva!
És un Romeu i Julieta, al final, això.
És Disney, és Disney, de moment.
Passa que Raquel i Benito tenien menys màrqueting, poder.
Sí. Que Romeu i Julieta, sí. Sí.
L'any 1905, la Raquel i en Benito demanen oficialment el consentiment als pares per casar-se. La resposta és un no rotund.
Ui.
No, és un no tranquil.
és un no vigilant.
Sí. En Benito fot un cop de puny sobre la taula i diu que ja n'hi ha prou, que estima la Raquelle i que es vol casar amb ella.
És que l'amor és així.
Els hi diu que ells sí. no han escollit ser germanastres.
Ara.
Això ho han escollit més aviat els pares, eh?
És cosa
que,
vostra.
Esclar, és que és molt injust que s'hagin de privar de l'amor perquè els seus pares estiguin junts. A més, ell i la Raquelle no tenen cap relació de sang. Són germanastres, polítics.
No? Si no hi ha relació de sang...
Endavant.
Endavant.
Fins al fang. És un pèl més barruera, aquesta versió.
Sí, sí, però bueno, bé per en Benito.
Bé,
ens agrada en Benito,
sí,
no?
Sí, hòstia, ah, sí, ens agrada en Benito.
Ah, Benito.
Hòstia, si ens agrada en Benito. Ja veuràs si ens agrada en Benito. La discussió puja de to i en Benito acaba traient una pistola.
Però no, Benito, que estem parlant, eh?
Bueno. Apunta el cap a la Raquelle i els diu als pares que si no accepten el matrimoni, la matarà. Cuidado, que ara això s'ha complicat ara, eh?
Ei, el teníem aquí dalt, en Benito. Sí, no, copio, hòstia, Benito.
També els hi diu que després es matarà ell mateix i que els pares arrossegaran la culpa de la tragèdia per la resta de la seva vida.
Hòstia, en Benito, de cop ha escalat molt de pressa tot sí. això, trobo, eh?
S'ha envalentonat.
Quin caràcter!
Sí. És que en Benito té mala llet, eh? Benito, de fet... Només així s'explica com ha arribat a ser qui és.
Però Kiko, yes.
Abans era un simple periodista de casa bona i ara, en canvi, és un dels militars més prometedors d'Itàlia.
Però com que és militar?
És militar.
Aviam.
Periodista i militar.
Periodista i militar?
Què passa?
Periodista i militar?
Sí.
A veure, en Benito, qui és en Benito? Com es diu el cognom, en Benito? En Benito?
En Benito.
Client Benito, ja està.
Aviam. El xicot
sí,
de
passa?
La nostra protagonista
sí.
No estem parlant de la Raquelle. És que ara aquí us heu encaparrat amb en Benito,
Home, és que ha tret una pistola. Jo si un tio treu una pistola té tota la meva atenció.
El xicot de la nostra protagonista
sí.
es diu...
Com es diu?
Benito Mussolini.
Deixa el Raquelle!
Hi ha hagut riure nerviós una mica.
Sí, sí, home, quan Benito Mussolini treu una pistola, no sé com agafa el refrany, però...
Avui us parlarem de la Raquelle, la xicota del precursor del feixisme a Europa. Hem tingut un bon grapat de feixistes, però al búnquer encara no ens havíem centrat en la figura de Mussolini. Per cert, com us imagineu, el xou de la pistola resulta efectiu. La Raquelle i en Benito reben el vistiplau dels seus pares i comencen a sortir oficialment.
Deixa'l que surti, Mercè, deixa'l.
Que surti,
deixa'l,
que surti, no, home.
Ja està.
Si la que la matarà, que la matarà. La parella, però, no es casa fins 10 anys després. La Raquelle i en Benito es casen el 1925, quan la nostra amiga ja ha tingut la primera filla, l'Ebre. La petita és inscrita al registre com a filla d'en Benito, però de la mare que l'ha parit no hi ha ni rastre. A la casella de mamma hi posen sconosciuto.
Sconosciuto?
Sconosciuto.
Sconosciuto, que...
El regidor del programa, que no té cap coneixement d'idiomes, ha dit és un gelat.
Un sconosciuta és un gelat? Prego.
Sconosciuta vol dir desconeguda.
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 Sou uns analfabets.
El que fa que la Raquele no consti com a mare de l'Eda és que la nena neix abans del casament i la moral italiana és com és.
Com és.
Un fill fora del matrimoni és una vergonya, si més no, quan es parla de dones. Perquè mentre oculten la identitat de la nostra protagonista, en Benito va fent la seva, sense que la moral li importi gaire. Mentre ella canvia bolquers, el seu marit va de flor en flor. La Raquele porta unes banyes que no passa per la porta de la catedral de Florència.
Carai, és grossa, eh?
Mira que s'ha envalentonat amb la pistola i ara sí, és el que li va bé tot, també. Se'n va al llit amb la primera que troba. Fruit dels adulteris, té un fill bastard. I fins i tot es casa amb una altra dona, Lida.
Ostres, casar-te amb un altre sí que és una bona relliscada.
Aviam, mira, ens vam conèixer, jo anava molt begut, una cosa va portar l'altra...
Home, va portar l'altra.
I ens vam casar.
I vas fer una llista de 150 convidats, això és d'anar molt borratxo.
A veure, Benito. Tot i les infidelitats del seu marit, la Raquele és feliç. En Benito era el seu amor platònic, ja quan era el seu professor, quan ella era petita, recordeu. Ara que és l'esposa del líder de la Itàlia feixista, se sent la dona més afortunada del món. Ser la dona d'Il Duce... li posa la mirada ben pura i brillant. Se la coneix com la dona Raquele. A la Raquele se li gira feina. El desig sexual d'en Benito és insaciable i la mossa en pateix les conseqüències. Es fa un fart de parir petits mussolinis.
Oh, si el pare ja és pesat, imagina els nens.
S'ha follat ell el que no han fet Franco i Hitler. Ho ha fet tot ell.
Ho ha fet tot ell, eh?
Els feixistes... És que estava pensant en el que acabava de dir. Que no sé si és molt ortodox.
No, és història.
És història, és història. La gent ho ha de saber. El que no va follar Franco i Hitler ho va fer Mussolini.
No ho poseu.
Si us en surt a selectivitat.
Sí, sortirà abans.
Els feixistes veuen la Raquele com l'esposa exemplar. Ella sempre diu que sí al seu marit, sense aportar-li la contrària. A canvi, viu com una reina, rodejada de luxes de... Bueno, que de petita ni es podria haver imaginat. Recordeu que eren pobres com la rata.
Pobres? No tenien ni campana.
Res. Ni tan sols es queixa quan el seu marit s'obsessiona amb una de les seves amants, la Clara, una jove que en Benito converteix en la seva amant oficial a mitjans dels anys 30.
Amant oficial? N'has de tenir moltes, eh? Perquè un hagi de ser l'oficial?
Sí, senyor.
No us confongueu.
No, aquesta és
l'oficial. L'oficial és aquesta.
La Raquele ja fa temps que porta unes banyes enormes. Però el tema de la Clara és molt pitjor.
Ai, què?
Resulta que en Benito estima aquesta noia. No és una cosa passatgera. I això fa que a casa hi hagi mala maror.
Ah, sí, no fotis.
Home. La Raquele viu la dècada dels anys 30 cuidant la canalla, tenint-ho tot a lloc i odiant a la Clara. A la nostra amiga se li ha endurit el caràcter. Sembla ella la dictadora a casa dels Mussolini.
Ostres, doncs ho has de fer molt bé, eh?
Sí. Clara, mente. No, és com...
La Shakira, eh? Que es veu que tan malament, eh?
Oi, quin rancor. Jo ho passo malament. Cada vegada que surt una cançó ho passo malament.
Jo també pels dos, eh? Em sap greu pels dos, eh? Sí. I ara, últimament, em sap més greu per la Shakira, per saber... El que ha hagut de declarar Hisenda els anys que va ser Espanya...
Que es veu que va guanyar zero, eh?
Va guanyar zero, eh? A facturar zero en 10 anys, eh? Has d'estar molt bé a casa per poder facturar zero en 10 anys.
Sí,
eh?
Noi. L'entrada d'Itàlia a la Segona Guerra Mundial tampoc ajuda a calmar els ànims. En Benito cada vegada està més desesperat i en Hitler ho està aprofitant per fer-ho anar com un titella. La Raquel confia en el seu marit, però creu que l'equip que el rodeja l'està tornant massa tou.
És que has de trucar en Hitler.
Clar.
Perquè això no pot ser. Jo l'hagués trucat.
Benito, sisplau, eh? Aquest se'ls ha de matar.
Mira, dilluns a primera hora truques a Hitler. Hosti, com comença la setmana.
Hòstia, Déu-n'hi-do. Hi ha dies que la Raquele es reuneix amb els ministres del país per collar-los fort. Vol més severitat en les decisions i més suport al seu marit. Itàlia està tenint un paper discret en el conflicte. De fet, es pot dir que les tropes italianes estan fent el ridícul.
És que s'hi haurà de posar ella.
És que s'hi haurà de posar. Per acabar-ho d'adobar, en Benito li falla la salut. És un home que s'està fotent gran i no s'ha cuidat mai. En Benito i la seva estimada Itàlia feixista s'acaben enfonsant. La Raquele no pot creure's que el seu gran Duce passi aquest mal tràngol. Si li haguessin fet cas a ella, tot hauria anat millor.
Feu cas a les dones. Sempre. A cada biografia al búnquer passa el mateix. Hi ha un moment que has de fer cas al que t'ha dit la teva dona.
Ja està.
I s'arregla aquell capítol, però no.
Finalment, l'any 1945, les forces de l'Eix són derrotades pels aliats. En Benito intenta escapar com una rateta, però el 28 d'abril és detingut pels partisans. Sense temps per tenir un judici, els partisans l'afusellen a ell i a la seva estimada Clara.
Ui!
Ai!
El pal!
Ha passat fregant! Tots dos acaben penjats com pernils a la plaça Major.
La que penja al costat de Mussolini és la Clara?
Exacte. Segur que heu vist alguna vegada la foto d'en Benito fent el rapenat, no?
Sí.
I recordeu que no està sol, que al costat hi ha una dona. Doncs sí. Aquella mossa és l'amant d'en Benito, la Clara Petacci. No és la Raquele.
La Clara Petacci té un búnquer, eh?
Sí, i tant que el
posem-la a la llista.
El posarem a la llista. A diferència de la Clara Petacci, la nostra protagonista aconsegueix sortir viva de la guerra. Agafa els quatre tastos que li queden, agafa els seus fills i s'escapen d'Itàlia.
Sí.
Raquele!
Raquele!
S'instal·len a Suïssa, on viuen amagats fins que a finals d'any els partisans els descobreixen. Els detenen i passen una temporada entre reixes. La presó es converteix en un exili. Els confinen a l'illa d'Ischia, d'on tenen prohibit sortir durant 12 anys.
A Ischia? Bueno, no he estat a Ischia.
No jo, hi he estat,
però,
tampoc.
Però millor que penjat al mig d'una plaça.
Home, sí, sí.
Si no és mal càstig.
Avancem fins a la sortida de la Raquele. Som al 1957. La nostra amiga intenta refer la seva vida. Ho fa, sense deixar de recordar les suposades grandeses del seu marit. Ara es presenta com la vídua orgullosa de Mussolini. De fet, ella és qui demana que les restes de Mussolini s'enterrin a Predappio, on són actualment. La Raquele visita la tomba sempre que pot. Llàstima que va una mica estressada per culpa del restaurant.
Quin restaurant? Que treballa una Tagliatella?
Ha obert un restaurant a la terra de Natal d'en Benito.
Sí.
Fa de cuinera allà al restaurant.
Ostres!
És, bueno, té un nom curiós, el restaurant.
Com es diu?
Es diu Orto e Polaio.
Orto e... Aquí, Orto e Polaio.
Polaio, Polaio. Pollaio, no?
Sort que no va obrir Argentina, però.
Sí, sí, sí. En italià, orto e polaio. És hort i galliner.
Ah.
Polaio. L'orto e il polaio.
Orto i polaio. Val, està bé.
Els feixistes d'arreu del país van a menjar al restaurant de la Raquele quan volen posar-se melancòlics i recordar temps millors. És el lloc de peregrinació de l'extrema dreta. De fet, encara ho és.
Què
avui
dius?
En dia, sí. És un mausoleu propagandístic del feixisme.
És on esmorza la Meloni?
Mira, podria ser.
Ostres.
La Raquele combina la seva feina al restaurant amb l'escriptura. El 1974 treu a la venda les seves memòries. Tot i ser un èxit, ella és cada cop més pobra perquè del llibre no en veu ni un duro. Tot s'ho embutxaca l'editor. Mal negociat, aquí, nena.
Home, nena.
Home. De mica en mica, la Raquele torna als seus orígens. Vida de pobra, vida trista i amargada. Ja gairebé no fa ni entrevistes. Només li queden alguns diaris de dretes que de tant en tant li dediquen algun reportatge melancòlic. Si en voleu llegir algun, en trobareu a la hemeroteca del diari ABC.
A l'ABC?
Sí, nada menos, tu.
Vaja.
Finalment, la nostra protagonista s'acaba morint l'octubre de 1979, als 88 anys.
Carai.
Déu-n'hi-do. El seu cos descansa encara ara al costat del seu estimat Benito. Ok, si eren un parell de fatxes.
Quan no sabíem qui era en Benito, vale.
Ara, però ara ja
però
ho sabem.
Però quan s'ha destapat...
Sisplau, sisplau. Voleu veure'l?
Aviam.
Ai, veure-la. Sí, és ella.
Sí, a veure la Raquel.
La Raquel,
Què?
Què? Bueno, no me l'imaginava
no?
així. No?
Jo és
no.
que he pintat una Raquel que potser no
sé... Com te l'imagines, tu?
Amb un abric de pells i 1,50 m.
Mira-la, és així.
Però, gens, me l'he imaginat. Però qui és?
Que no? Qui és aquesta senyora?
Però si aquesta senyora, jo sí. La tinc vista de Garrigàs.
Que sembla una senyora que vengui carquinyolis.
Sí? Podria... Déu meu.
Noi, mira.
Sí, doncs, sembla la castanyera del poble.
Aquesta senyora, aquí on la veieu, és la dona de Benito Mussolini.
Mussolini.
La Raquele Guidi.
La Raquele Guidi. Dona Raquele, l'esposa de Mussolini... És digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Ens costa triar, perquè tot és bo.
però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Hola, macos. Vosaltres què en penseu que Plats Bruts estigui al Netflix i es tituli Platos Sucios?
Això és, això
que
és...
ho vam descobrir fa ben poc, això.
Sí? Sí. Sí. Poc ho vaig veure, jo, això.
En un hotel ho vam descobrir, eh? De com sí, vam veure Platos Sucios.
Vam veure Platos Sucios i vam dir, què coll és això?
I són... i molt bé, i fa molt bé el doblatge, eh?
Qui els ha doblat?
Ells mateixos.
Ells mateixos.
I ho fan molt bé. Bueno. Ostres, em va sorprendre.
Bueno, perquè hi va haver... Això es va intentar, no? Recordo... No es va intentar
una època? Intentar i es va fer.
Ah, bueno, sí, sí. Però vull dir que no va funcionar del tot, diria.
Mira, no tinc els datos d'audiència a Espanya, però... Si es va
tu miraves Plats Bruts, Lucía?
Sí, sí, sí.
Què miraves tu de sèries?
Jo?
Plats sí. Bruts tothom les
estàs. Sí, sí, ja, tothom, no, és impossible no veure.
I et va enganxar a Palma o a Barcelona?
A Palma, a Palma encara. A mitja o mitja, no, no, a mitja o mitja, la veritat és que... Però estava pensant que quan vaig anar a Buenos Aires, Merlí... eren superfans de la sèrie Merlí, sí. I van demanar estàvem convidats uns quants escriptors ara a la Fira del Llibre fa uns anys i estàvem de passeig per un parc i de sobte van començar a arribar nens que ens van sentir parlar i venien i deien Bochia, Bochia, Bochia,
Bochia.
I nosaltres flipàvem, no enteníem res.
Ai, 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 ai.
I de sobte vàrem entendre que ens estaven intentant parlar en català perquè eren nens molt petits, però ja veien Merlí, ho veien en català i per ells Bochia era bon dia.
Ah! Ostres!
Ens havien sentit parlar català i venien a parlar amb nosaltres en català.
Boníssim.
Català havien après. Clar, és a dir, que Ventura no caldria traduir Plats Bruts per Platos Sucios quan al final
Merlí
és la demostració que a Buenos sí, sí. Aires varen veure la sèrie sí. en català.
No passa,
sense cap
altres problema. Llocs, no passa a altres zones que posis en català i diguin anem a aprendre el català.
No acostuma, no acostuma.
No passa.
De fet, si li fas dir Plats Bruts a un tio de Múrcia, poder li agafa un cobriment.
Plats Bruts?
Tu què? Tinc idioma, eh?
Ah, està bé, està bé, està bé, està bé, està bé, està bé.
Okay, què?
No, està bé, està bé, està bé. No, perquè ara hi ha com una, ara hi ha com una altra tendència a l'hora de produir ficció, que és com, bueno, és igual, és igual.
No m'ho
problema. És igual, és igual.
Ja està.
No, hi havia en Carlos Cuevas i realment era un fenomen, no?
Clar, home, clar. Perquè és molt guapo.
Sí, no, i quan anàvem a l'aeroport el posàvem ahir davant perquè
no
havíem de fer cua, exacte. I a més tothom es quedava allà demanant-li autògrafs i això, nosaltres clar, mentrestant anàvem fent, sí, sí.
Clar,
està bé.
La memòria és selectiva. I nosaltres també ho som. Estàs escoltant els millors moments del búnquer.
Bona nit, bunkaires. Mireu, quan fa anys es va posar de moda la Thermomix, que tothom en volia una, la meva dona va sentir una companya de feina que va dir que no se la compraria mai perquè el menjar que feia tenia gust castellà. Vosaltres creieu que hi ha menjars que tinguin gustos catalans i castellans? A mi de la meva primera se m'acudeix a les galetes. Les galetes a Núria són catalaníssimes, són l'hòstia. I en canvi les galetes Tosta Rica doncs, són quilles a parir. No sé si tenim més exemples d'aquest tipus. Vinga, moltes gràcies i felicitats pel programa. Adéu.
Déu-n'hi-do.
Aquest home és un savi. Les galetes Tosta Rica són quilles.
Home, molt. Ho són molt. S'ha de dir que sí, ho són molt. Ho són molt.
Però és que el quillo agrada, també t'ho diré. Eh?
Sí? Jo no, jo no.
El quillo agrada a la mainada.
El quillo català és el que...
Jo a casa sempre tinc... Normalment...
Què? Què tens a casa?
Una capseta de galetes Tries.
Sí Peyu, català, però tu tens 78 anys.
Clar. Sí. Crec que menjar amb cullera és castellà, no?
Què?
Ah, sí?
Què vols dir? El potaje.
Bueno, no sé, menjar amb cullera una cosa que pots menjar amb forquilla, és bastant castellà. Jo, sí, bueno, és una cosa que... Però no, jo ho faig, no te recordes a casa, que tu vols... Jo vull cullera. Jo, mira,
és veritat, com... sempre menges amb cullera.
No,
coses
no sé,
que no cal menjar amb cullera.
No sé, això de potaje, no sé. Deu venir més d'aquí.
El salmorejo, per exemple. El salmorejo.
És tan castellà.
És molt.
Sí que és castellà. Segur que hi ha un equivalent català.
No ho sé, no. Però és molt espès el salmorejo, eh?
Costa. Sopa de galets.
Català.
Sí,
català,
molt.
Català. Ostres, tu, la Thermomix.
Sí, la Thermomix fa menjar castellà.
Estic pensant que del gazpacho,
sí?
L'equivalent mallorquí seria estrampó.
Com? Estrampó.
Estrampó que
què
es fa
porta?
El mateix que el gazpacho, però tallat. I li pots posar també galletes artesanes per sobre.
Ah, sí? Sí.
Aquelles
però
galetes,
què vols dir? Comptes de triturat, és tallat petit?
Sí, tallat petit. A més, és un pebrot que només hi ha a Mallorca. És un de color verd, així com fluixet.
Sí.
No és verd fort, no sé.
Però s'ha de mastegar o què s'ha
de
fer?
No, s'ha de fer trossos petits, una mica de tomàtica, de prova. Sí. Pots posar-hi ceba, també. I ja està, una mica d'oli i au, això és estrampó.
En menjarem això a partir d'ara. Menys trampó i menys gazpacho.
Trampó.
I també hi ha coca de trampó. També hi ha
coca de trampó.
Jo n'he menjat d'això, coca de trampó.
Ah, mira, veus?
Sí, boníssima, és veritat.
Sí, sí. Sí.
Doncs com una coca de recapte d'aquí, semblant.
Semblant.
Sí, però és diferent, eh?
Sí, clar, bueno.
No, clar, si començàvem a comparar...
No, clar,
mira, és que hi ha coses que pel nom també te diu que són bastant castellanes, perquè recordo que la tieta de la meva mare... Voy a cocinar ropa vieja.
Ja.
Un plato que se llama ropa vieja. ¿Cómo me voy a comer una cosa que se llama...
¿Qué es ropa vieja?
Ropa vieja. No sé què portava, no ho està, evidentment.
Tot el que hi ha una jota, salmorejo.
Potaje.
Ropa vieja, potaje.
Sí.
Tot això és menjar a castellà.
Sí.
No passa res.
Sí,
exacte. No, clar que no passa res.
No passa res, però normalment no entra amb el que et recomana el metge. Normalment.
No és de dieta, però no passa res perquè mengem a menjar d'altres cultures.
Sí.
Que us agrada la pizza, no és pas catalana la pizza.
Exacte.
Doncs mengeu més ropa vieja.
Ah, vinga. Tants pokeballs i tanta merda. A veure, ens queda un minutet de programa per fer-li l'entrevista a la Llúcia. Quines preguntes han preparat els nostres guionistes?
Aviam, primera pregunta. Quan es viatja a Mallorca, què s'ha de visitar i on no s'hi ha d'anar sota cap concepte?
No hi aneu a Mallorca.
No.
Gràcies.
En general, eh? A cap
no
racó,
no cal, no cal. No. Sí que hi ha moltes coses a veure, però no importa que hi aneu.
No, d'acord.
Apuntem-ho.
No hi aneu.
Amb molt de carinyo, dic, si voleu més endavant, quan ja no hi hagi tant de turisme, quan no hi hagi, quan no hi hagi tothom...
Sí,
quan és d'una illa turística, què passa? Que tu, per anar a la resta del món, has de fer un esforç, has de fer un salt.
Sí.
Has de votar.
Sí.
En canvi, cada estiu, el món sense trepitja la teva illa.
Clar.
Llavors, t'entura no caldria que vengués tant de gent
no
a visitar-nos.
No pateixis.
És preciosa, però...
No hi aneu.
Ja hi haurà moments.
Com a eslògan de l'illa està molt bé. És preciosa, però
no hi aneu. A veure, internet és una caixa de sorpreses. Per exemple, hi hem trobat la teva entrada a la Viquipèdia escrita en polonès.
Carai!
Sabies què era això?
Per què?
Escolta,
no
això,
sé.
Això és de ser molt famós.
Has de ser un famosaco.
En sèrio? No tenia ni idea d'això.
Ah, mira, jo tampoc ho he escrit aquí.
L'entrada en polonès. Tu, qui ho gestiona, això?
La Viquipèdia.
Polònia.
Clar, un polonès ben fan teu que deu haver fet això.
Mira.
Però sàpigues que tens fans a Polònia.
Però no tinc cap llibre traduït al polonès.
Doncs, parlem amb les editorials que
Molt
maco, però no hi vagis.
En fi, Llucia, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.